Ràdio Capital, les tenim totes. Són les 5. Aquest Sant Jordi, viu-lo als carrers, als llibres, a les roses i a la ràdio.
Benvingudes a l'especial Sant Jordi a Ràdio Capital de l'Empordà. Estem molt contents i contentes. Fa sol i portàvem una setmana de núvols, però el que ens fa il·lusió és sobretot ser aquí, perquè l'any passat el Sant Jordi confinat va fer que ens decidíssim per fer un programa especial i un any després hi tornem a ser. No tan confinats i una mica més lliures. A hores d'ara, alguns de vosaltres potser ja teniu la rosa, potser correu a buscar el llibre o fins i tot potser sou dels previsors que fa dies que el teniu, ja l'heu començat i tot el que voleu fer avui és passejar. Sigui com sigui, feu el que feu. Ens encantaria que ens poguéssim acompanyar. Aquí vivim el Sant Jordi, els llibres, a les roses, als carrers i sobretot a la ràdio.
Diada de Sant Jordi als carrers, als llibres, a les roses i a Ràdio Capital.
Això és Ràdio Capital i, per norma, estem escampats per tot el territori i no només pel Baix Empordà, sinó per tot Catalunya. Us parla Eugènia Güell des de Barcelona, però si aquesta tarda passegeu per Palafrugell, ens trobareu al nostre estudi allà i tenim a la Mar Coll. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Eugènia, què tal?
Què tal? Molt bé. I també tenim en Marc Clapés, que de fet us el trobareu també passejant. Vigileu que no us enganxi. Com estàs, Marc?
Bé, bé, molt bé. Moltes ganes ja de sortir al carrer. És una mica de gresca.
Molt bé. Sí, home, sí. En Martí Seguer, en Miquel 40, els controls tècnics, i es mereixeran un aplaudiment quan acabem, perquè ja veureu que serà un programa de moltes connexions. També tindrem a l'Anna Salvador, que està per la Bisbal. Bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda. Feliç Sant Jordi a tothom.
Gràcies, igualment. I en Jordi Gafes, a Palamós. Com està, Jordi?
Està bé, suposo.
Tom, sí. I sobretot a tothom que ens està escoltant, feliç diada.
I felicitats a tu també. També seran amb nosaltres la Nerea Cabello i la Paula Brines, que ens han deixat cosetes preparades des de la distància. De seguida parlarem amb ells perquè ens expliquin com està l'ambient, però abans us expliquem què farem aquesta tarda. D'aquí una estona, la Mar Coll entrevistarà l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, que per ser aquest any celebrem els 40 anys de la mort de l'escriptor. També entrevistarem el guanyador del Premi Empordà de Novel·la, en Brauli Gascon, i de seguida també ens explicarà de què va. Avui és el dia de les llibreries i per això parlarem amb les principals del Baix Empordà, perquè ens recomanin llibres. També ho faran col·laboradors estrella de la casa com la Carme Fanoll, l'Adrià Pujol, la Rosa Regàs, en Pere Maruny i en Gerard Charles. Com no podia ser d'altra manera, amb peus i el cor a l'Empordà sempre, us parlarem dels llibres d'aquí i, evidentment, d'autors d'aquí. Tindrem en Miquel Martín, escriptor de La Drecera, també a l'Enric Bruguera, que ens parlarà de les seves fotografies del seu llibre Palafrugell desapareguda, i escoltarem música. Ens ho passarem molt bé i també em fa molta il·lusió perquè farem un joc en el que reinventarem la llegenda de Sant Jordi. A més, tota la família de Ràdio Capital anirem apareixent per recomanar-vos llibres i flors, perquè avui és veritat que és el dia de la rosa, però en parlem poc de flors, així que avui ens ho prenem com una oportunitat per explicar-vos quina és la nostra flor preferida. Començaré jo. Us recomano primer un llibre d'un autor del que avui no podíem obviar parlar-ne, Joan Margarit, que és un dels poetes contemporanis catalans més rellevants que ens ha deixat aquest any i del que jo tinc un poemàtic que es diu «Des d'on tornar a estimar». Avui, que tots seran mostres d'amor i de tot tipus, és perfecte per recordar el seu poema «Estimar és un lloc», que parla de l'espai que ocupa l'estima a les nostres vides, que esperem que sigui molt. Us en llegeixo els últims versos. Diu: «Estimar és un lloc, perdura al fons de tot, i d'allí venim. És el lloc on va quedant la vida». I aprofito també per parlar-vos de la meva flor preferida, que és la mimosa. M'agrada perquè floreix el mes de gener, que és el mes que jo vaig néixer, i per tant, sempre que la veig em recorda que m'estic fent una mica més gran i sempre em fa fer la retrospectiva del que ha canviat i del que no, any rere any. Si féssim això ara, segurament tots ens veuríem diferents en algun sentit respecte a l'any passat. De fet, avui que parlem de llibres, si poséssim un al costat de l'altre tots els llibres que ens han acompanyat, ens sortiria una biografia literària que ens ha vist créixer, segur i amb sort, plena de petites revolucions i revelacions repartides per les pàgines. I el que he pensat avui en tornar a veure roses un any després és que avui tornem a acompanyar-vos per Sant Jordi, que això no ha canviat i esperem que aquesta sigui una tradició que puguem mantenir molts anys viva en aquesta casa. Ens fa molta il·lusió passejar avui amb vosaltres perquè aquest és el Sant Jordi més semblant al que havíem viscut. Gràcies per ser-hi.
Aquest Sant Jordi, viu-lo als carrers, als llibres, a les roses i a la ràdio. If this life is one act, why do we lay all these traps? We put them right in our path when we just wanna be free. I will not waste my days making up all kinds of ways to worry about all the things that will not happen to me. So I just let go of what I know I don't know, and I know I only do this by living in the moment, living my life easy and peace in my mind, peace in my heart, peace in my soul. Wherever I'm going, I'm already home, living in the moment. I'm letting myself off the hook for things I've done. I let my past go past, and now I'm having more fun. I'm letting go of the thoughts that do not make me strong, and I believe this way can feel the same for everyone. And if I fall asleep, I know you'll be the one who'll always remind me to live in the moment.
Sempre que escolto aquesta cançó em recorda molt al viatge i hi ha una persona que estava anant cap a l'estudi, Miquel 40.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estàs?
Bé, de fet estem pujant l'Alba i jo.
Alba, què tal?
No hi hem sigut a temps encara d'arribar.
Bueno, l'Alba, perquè ho sapigueu, és la dissenyadora d'aquesta fantàstica imatge que està rolant per les xarxes de la gràfica del programa d'aquest any, vaja. Que és preciosa, i tots dos ens estan anant cap allà. Teniu ganes o què de viure Sant Jordi per Palafrugell?
Sí. Home, tu diràs, clar. A més, amb aquest Sant Jordi, amb aquest bon dia que fa, després d'un any de no poder fer pràcticament res, sí, moltes ganes.
I tant. A més, bueno, si passegeu pels carrers, el que farem aquesta tarda amb en Marc Clapés és un joc, com el que dèiem, que es diu Cadàver Exquisit. Marc, estàs per aquí?
Sí, aquí estic.
Vale, Marc, tu saps què és el que has de fer aquesta tarda?
Sí, sortir, fer una mica el loco, com sempre, no? I fer que la gent s'inventi, la llegenda aquesta de Sant Jordi, que s'inventin el final, no? Que ens expliquin un final alternatiu, una cosa així, no?
Exacte, perquè la llegenda de Sant Jordi, a veure, ens agrada molt tots la tradició, però és veritat que té punts masclistes, no? I hem dit, per què no la reinventem?
Ara. I
en Marc Clapés no va buscant a persones pel carrer i els hi demana com seria el final, no? Si fos un final
alternatiu. Imagina que em trobo algú de Vox i encara ho fa més masclista, imagina't. imagina't.
Sisplau, no, eh? Sisplau.
Tens ganes, bueno, eh?
Caps. Bé, doncs això farem, però mentre en Marc es troba al Google, el que farem ara per començar és repassar la llegenda de Sant Jordi, perquè el nostre redactor Jordi Cafas ens ha preparat en exclusiva una versió de llegenda, de fet, la llegenda tal i com és, en 2 minuts, perquè tots ens la sabem, no? Però ho ha fet d'una manera molt maca, perquè ho ha fet una mica com un poema. Ai. Si a Ràdio Capital féssim jocs florals, guanyaria ell, ja veureu. Ara us posem l'àudio que ens ha preparat.
Hi havia una vegada, temps era temps, quan les pedres tenien dents, en una terra fèrtil i encantada, una tranquil·la vila de bona gent i un magnífic castell. S'escoltaven els estornells nítidament, les bèsties pasturaven i els pagesos es deixaven la pell. Però arribaren dies foscos, dies malaurats, on una criatura que vivia als boscos començà a fer estralls. Precursor de les serps, amb escates dures com l'acer i esmolades dents, aquella bèstia que escopia foc armà un terrabastall, devorant tot el que trobava i de les cases fent encenalls. Els treballs dels pagesos en va, el rei una reunió va convocar. Tot i que això no em plau, és el més just, perquè al mala fera li darem un fill cada setmana i ho farem a sorts, i a qui li doni mort aquesta mala bèstia li daré jo el meu palau. I fou escollida per l'atzar la princesa i el rei plorava amargament. De què li servien ara les riqueses? Molts candidats es van presentar, però ningú l'aconseguia derrotar. L'esperança era perduda quan s'oferia un cavaller sense armadura. Anà a buscar el drac al seu amagatall i aquest sortia a buscar-lo al sentir la seva flaire. Fort no sóc gaire, va dir, però sóc el més valent. I amb això en ment esperonà el cavall i desenveïnà l'espasa. Mai s'havia vist combat igual, però el cavaller, cansat, ensopegà en un doll, i quan el drac es precipitava a devorar-lo, per sort, li encertà la cera al coll. Quan tornà al castell, tot era joia i alegria, i el rei, com havia promès, li oferí el seu palau. Si em permeteu, majestat, i si s'escau, doneu-me la mà de la princesa, a qui en senyal d'amor dono jo aquesta rosa, de la sang de la bèstia, per fi i per sempre, a terra estesa. I així accedí, feren noces i gran festa, però això ja és altra història. Jo sols volia, amb aquesta petita poesia, fer-vos memòria d'aquesta gran gesta.
Diada de Sant Jordi als carrers, als llibres, a les roses i a Ràdio Capital.
Bé, ara que hem estat repassant la llegenda, doncs com us hem comentat, després jugarem aquest joc amb en Marc Clapés, a veure quins finals trobem. Mentrestant, com que tot just comença la tarda, connectem amb l'Anna Salvador des de la Bisbal. Anna, com estàs?
Hola, Eugènia, molt bé.
Què tal? Hi ha ambient per aquí o què?
Doncs mira, em fa molta il·lusió dir que hi ha un molt bon ambient aquí a la Bisbal. Ja hi era al matí i ara a la tarda encara dura, per tant, molt bé, molt bé. Cal molt. Pensar que tot el dia doncs, ha fet un sol increïble, molta calor i clar, això també ajuda.
Clar, totalment, el temps ens acompanya. De fet, sí, sí. A la Bisbal no és l'únic lloc que hi ha ambient, no? Hi passen moltes coses aquesta tarda per celebrar Exacte. Sant Jordi al Baix Empordà. Ho repassem sí. amb tu. Sí. Fem això una mica d'agenda. Anirem municipi per municipi. Si et sembla, Anna, comencem per Pals?
Sí, som-hi. A Pals, a les 7 de la tarda, s'entregaran els guardons a les categories juvenil i adults del concurs Llapis de Sant Jordi al Centre Cívic. I després d'aquest acte tindrà lloc la presentació del llibre Sentiments en tinta xinesa de l'autora local Esther Reig, que segur que l'heu vist per les parades de llibres.
Sí, a càrrec d'en Ricard Julià anirà, oi?
Exactament.
Molt bé, i anem cap a Palafrugell, on hi ha una fira de llibres on encara sou a temps d'anar a comprar algun llibre per regalar.
Sí, la fira està a la plaça d'Armengarda i les parades hi seran fins les 8 del vespre. També a Palafrugell aquesta tarda s'ha inaugurat l'exposició Exilibris Universia Pla amb obres de Josep Maria Alarcón. La mostra es podrà veure a la Biblioteca, al Teatre Municipal i també a la Fundació Josep Pla.
I a la Bisbal d'Empordà hi ha literatura i música.
Sí, perquè a les 7 es presentarà el llibre Carregades de raons, de Dolors i Montse Bassa. Serà a la biblioteca i cal inscripció prèvia. I com deies, el dia acabarà amb música al Teatre Mundial, de la mà del grup local Fetus. El grup presentarà el seu nou disc Sota, Cavall i Rei.
Molt bé, i encara queden moltes activitats també per fer a Calonja.
Doncs sí, a les 6 de la tarda la plaça de la Doma serà escenari del concurs de cultura general per joves, el La Cultureta. Els guanyadors podran rebre entrades de festivals de música, entrades de cinema, llibres, etc. A un quart de set, els participants del Club de Lectura de la Biblioteca faran una lectura de poemes a la plaça Major. I a continuació, tot seguit, a dos quarts de set, actuarà també a la plaça el grup musical Quartet Minban, amb el seu concert de jazz tribut a Chick Corea. A les 7 també es faran partides simultànies d'escacs contra el gran mestre internacional Jaime Alexander Quartas Medina. Serà a la plaça d'armes del castell. I finalment, les persones que s'hi hagin apuntat perquè cal inscripció prèvia podran aprendre a fer cocadames, que són aquelles plantes amb test natural, amb un taller que es farà al carrer Àngel Guimarà a partir d'un quart de vuit.
Vale, Anna, sort que has explicat el que era un cocadame, perquè primer he pensat, què és això?
Sí, també ho vaig buscar.
Vale, Sant Feliu de Guíxols és un cas similar al de Palafrugell, ja que encara s'hi pot trobar fira de llibres.
Sí, exacte, les parades seguiran al Passeig del Mar fins als 8 de la tarda. A més, durant tot el dia ja han anat passant autors i autores per signar llibres, així que ja ho sabeu, encara hi sou a temps de trobar-ne.
Molt bé, i si voleu música també podeu anar cap a Castell Platja d'Aro.
Sí, perquè a les 6 de la tarda l'Avinguda de la Pau serà escenari del concert de jazz poètic a càrrec de Jorge Bonell, Jaume Martínez i Lluís Sánchez. I finalment, també amb música, tanca la programació la companyia La Última y Nos Vamos i el seu concert Rumbesía, als jardins de la biblioteca.
Molt bé, i fins aquí el repàs de les activitats. Moltes gràcies, Anna. D'aquí una estona tornarem a connectar amb tu perquè a veure si pilles algú pel carrer i ens explica una mica com li va la tarda. Vale?
Molt bé.
Perfecte. Fins ara. I recordeu que si us heu quedat amb ganes de cultura, alguns municipis els actes s'allargaran també durant tot el cap de setmana. És a dir, avui, el que passa que crec que demà ja plourà, però bueno, això no aixafarem la guitarra. Avui de moment fa molt de sol. Totes aquestes activitats les trobareu també a la nostra web radiocapital.cat. I Marc, estàs pel carrer ja?
Sí, estic al carrer ja. Estic ja aquí a la davant de la placeta de Can Màrio.
Molt bé, i Palafrugell, explica'ns quin ambient
hi ha
ara mateix.
Hi ha bastant d'ambient, a més hi ha un control a l'entrada per limitar el pas de les persones aquí en les diferents paradetes de llibres, a veure si podem parlar amb algú.
A veure.
Què tal, amiga, com estàs?
Hola, molt bé.
Què està fent cua? Per què vol? Rosa, llibres, tot?
Volem anar-ho a mirar tot.
Sí, tot. Si es pot mirar tot, millor, no?
Exacte.
Escolta, series capaç d'explicar la llegenda de Sant Jordi i canviar-los al final? Canviar-los al final, inventar-te al final. Ets capaç d'inventar-te al final de la llegenda de Sant Jordi o què, amic?
No sé, diria que, per exemple, en comptes de matar el drac en Sant Jordi, es fan amics i el drac.
Sí?
No sé, com ho puc dir?
Com ho podries dir, això? Com et dius?
Joel.
Molt bé. Endavant, digue'm, Joel.
Va en un altre poble i li torna tots els animals que s'ha menjat. Mm. Es fa amic amb el poble i tots feliços.
Molt bé, quin final més bonic, no? Molt bé. I tu, te n'inventes algun o què de final?
No.
Tu no, estàs aquí menjant i ara que no et molesti ningú, no? I tu, amiga?
Vale,
Com et dius?
Lívia.
Oh, molt bé. Digue'm.
Que en comptes de que la princesa... No, que el...
Sí.
Que el cavaller li dona una rosa a la princesa...
Sí.
La princesa li dona en el drac.
En el drac? I què farà amb la rosa, el drac?
Menjar-se-la.
Això és el que havia pensat jo, eh? I tu... Què? Què dius, amic?
No se punxa?
No es punxa amb les roses o què?
Sí.
A tu t'han regalat una rosa ja o no?
Moltes.
Moltes? Caram, no? Comences forta ja, tan jove. Molt bé, moltes gràcies, amigues. Doncs aquest és una mica l'ambient ara mateix aquí a Can Mari o a Palafrugell.
Déu-n'hi-do, m'ha agradat aquest final de donar-li la rosa al drac. Trobo...
Sí. Els nens tenen una imaginació que, vamos, brutal.
Sí, totalment. Molt bé. I què, llavors, per aquí què veus? Botiguetes? Com
sí,
està?
Sí, hi ha paradetes de llibres, de roses, hi ha una bona cua. A veure si podem trobar algú més gran, a veure si també té idees. Hola, amigues, com esteu?
Hola.
On aneu ara mateix tan ràpid amb aquesta pressa?
Comprar un llibre.
Quin llibre compraràs?
Pues el que trobis de tot
any. El primer que trobis. Si trobes la Bíblia, et compres la Bíblia, no?
No tant.
No ens precipitem, tampoc, no? Com et dius?
Clàudia.
Escolta, estem demanant a la gent que ens escolta que s'inventin un final alternatiu de la llegenda de Sant Jordi.
A veure si ets capaç de fer-nos un bon final alternatiu, per canviar una mica la història, la llegenda.
Doncs, bueno, la princesa al final no necessita Sant Jordi i el salva sola.
Ara, ara, una mica, potser ja aniria tocant canviar-lo una mica, no? Una mica
feminista, sí.
Molt bé, gràcies, amigues, que vagi bé. Adéu. Molt bé, aquesta segur que t'ha agradat, Eugènia.
Home, aquesta m'ha encantat. És el que buscava, Marc, si vols, podem parar de jugar ja.
Sí, de fet, de fet només volies que sortís al carrer perquè algú digués això, no?
Totalment,
a veure,
totalment.
Molt bé, home.
Marc. Moltes gràcies, Marc. D'aquí una estona tornem a connectar amb tu. Tu busca gent,
perfecte. No preocupis que la gent em veu i se m'apropa ja.
Exacte. Fins ara. Que vagi bé.
Adéu.
L'altra cosa que no us hem dit que també podeu fer aquesta tarda, perquè és veritat que hi ha moltes activitats, però us podeu quedar al sofà escoltant Ràdio Capital, o si no, feu el que feu si sortiu a passejar auriculars i Ràdio Capital, perquè us anirem recomanant molts llibres. Si sou com aquesta noia que ha sortit, que ha dit que no sabia quin llibre comprar, aquí tenim la solució. De fet, tenim ara mateix al telèfon en Miquel Martín, que és escriptor de Begú, que a més estem de celebració perquè ja ha arribat a la desena edició del seu llibre La Drecera. Miquel, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, mira, en ple dia de Sant Jordi i Déus molt content bòlit, que ho hagin avui. Pogut. Avui anem de bòlit, sí, però és un anar de bòlit molt agradable, eh? O sigui, a més ens acompanya el temps, ho hem pogut celebrar després del fracàs de l'any passat, per tant, contentíssim.
Mm-hmm. Molt bé. Miquel, ens recomanes algun llibre?
Sí, mira, jo us recomano un llibre d'un escriptor empordanès, que és en Xavier Cortadellas, que ha escrit un llibre preciós que es diu Anaigats, que explica una mica la història de l'aigua, o de l'aigua, com diem a l'Empordà, en els diferents pobles de la nostra comarca. L'aigua és una mica l'excusa per explicar doncs, no només els rius i els torrents i les fonts, sinó per explicar també tota la vinculació que hi havia antigament a les feines de l'aigua, per explicar llegendes relacionades amb el món aquàtic, per reconstruir una mica la història de tots els pobles que vivien relacionats amb l'aigua. I és un llibre molt bonic perquè permet conèixer en profunditat la nostra comarca i a través d'algunes històries poc conegudes, diguem-ne.
Mm-hmm. Clar, el títol és Anaigats o Anaiguats?
Anaigats, no? Anaigats, sí, perquè a l'Empordà en diem aiga, pronunciem d'aquesta manera, i en Xavier Cortadellas ha mantingut l'essència de la paraula Anaigats. Sí, sí.
Molt bé.
Publicat per Editorial Sevillà.
De fet, aquest any també estan... Mira, és el mateix número, perquè ara t'anava a preguntar també pel teu llibre La Drecera, que com dèiem és la desena edició, i l'editorial Cirillà aquest any també fan 10 anys de l'editorial, que després parlarem amb l'editora, la Judit Pujador. Sí, sí, també és molt bona notícia per la comarca. Molt bé, i Miquel, explica'ns una mica l'argument de La Drecera. És un narrador, el narrador de la història, que tot just acaba de sortir de la infantesa i també viu en un poble de l'Empordà.
Sí, és un llibre que, bueno, evidentment ha connectat molt bé amb el públic, perquè si portem 10 edicions i es continua venent i la gent se'l continua recomanant, és que realment ha agradat, és un llibre estimat, diria jo, fins i tot. Sí, i ens explica aquest període de trànsit de la infantesa a l'adolescència a través de l'experiència d'un nen que viu a l'Empordà, amb una història situada més o menys doncs, fa uns 30 o 40 anys. És una història molt, molt tendra, i alhora també molt, molt dura, perquè en ell també el fan madurar les desgràcies i les tragèdies que viuen en el seu dia a dia. És una història situada en aquell Empordà que ja no existeix, on encara hi havia els masos, on encara hi havia els pescadors, on hi havia un paisatge i una natura molt, molt més verge i molt més viva que la que tenim actualment, però que ha connectat amb gent de totes generacions i de tot arreu, no només de l'Empordà, evidentment, que ens el sentim més nostre, sinó de gent d'arreu de Catalunya i fins i tot de les Illes o del País Valencià. És un llibre que està funcionant de meravella ella i que em fa molt feliç que així sigui, clar.
Clar, potser també ha connectat perquè si és un noi que està sortint de la infantesa, potser que tot aquest procés de creixement l'hem viscut una mica tots, no? I doncs és d'aquesta manera tothom connecta d'alguna manera, no?
És exactament això que dius. Sí. Jo crec que una de les claus de la història ha estat aquesta, que tots hem sigut nens i tots hem passat aquesta etapa de desconcert, de descobrir el món a partir de la mirada d'un nen i fer-se gran, no? Entrar en l'adolescència i en la primera etapa dels adults. I això ho ha viscut la gent de la nostra generació, gent molt més jove, gent molt més gran i gent de tot arreu. Per tant, és una mirada molt universal en aquest sentit. Jo crec que això, sumat a la veu del nen i en aquest entorn tan bonic que és l'Empordà, jo crec que són factors que han fet que la novel·la La Drecera anés tan i tan bé.
Pues moltes felicitats, Miquel, i que és un excitàs i que continuï així i que vagi molt bé aquesta tarda i que firmis molts llibres.
Moltes gràcies. Me'n vaig cap a Girona, que a les 6 tinc signatura. Si algú que m'escolta vol venir que li signi l'adrecera, ho faré amb molt de gust. Gràcies a vosaltres. Perfecte. També, i que acabi d'anar bé la diada. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Bona diada. Adéu, adéu.
Aquest Sant Jordi, viu-lo als carrers, als llibres, a les roses i a la ràdio.
Tot just parlàvem amb en Miquel Martín, que és un escriptor de Begú, que ens ha recomanat Anna i Gats, i tenim un altre escriptor de Begú, ara en el telèfon de Ràdio Capital, Adrià Pujol. Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bé, molt bé, bona diada. Què tal, com viuràs el dia tu avui?
Doncs mira, jo tinc sort aquest any perquè no em toca firmar res, que no se'm malinterpreti, perquè hi he anat cada any, però he pogut ser una mica de ciutadà normal i això m'ha agradat molt. Llavors al matí he anat a Tarruella a mirar una mica l'ambient i ara sóc a Barcelona i també estic mirant l'ambient de per aquí, no? Però per fi he pogut passejar. Feia molts Sant Jordis que no podia dedicar-me a passejar.
Que corries, no? Corries més amunt i avall.
Sí, que anava d'una punta a l'altra.
Clar.
Exacte.
Molt bé. Sí. Molt bé, Adrià. I quin llibre, no sé si et compraràs un llibre o no cal que ens diguis el que et compraràs, però què ens recomanes?
Doncs mira, jo us recomano, se n'està parlant molt aquests dies, si més no a les xarxes, us recomano Els angles morts, que és el debut en el món de la novel·la de l'escriptor Borja Begunyà, perquè és un llibre molt, molt singular. Diria que no es pot comparar a res que tinguem amb literatura catalana dels últims 20 anys, fins on jo arribo, amb els meus coneixements. I, per tant, el recomano de totes, totes. També t'haig de dir una cosa, que és un llibre que s'ha dit que és difícil o que demana una certa concentració al lector, i jo penso que és bastant el contrari. Penso que aquest argument sobre els llibres planers o no tan planers menys té una mica els lectors i lectores catalans, que són grans lectors, des de persones de 20 anys fins a persones de 90. I crec que Els angles morts del Borja Begunyà pot donar aquesta sensació, pot portar el lector a aquell plaer de la lectura que teníem quan la descobríem, precisament, no? Quan érem verges de lectures, que de vegades hi ha coses que no les entens, però si et deixes emportar per la música del llibre, home, disfrutes molt, no? I per això el recomano.
És un llibre, doncs, que sembla per, amb una musicalitat pròpia, no? Ah, o sigui, té com el seu estil, per dir-ho així.
Sí, sí, és que veritablement hi ha vegades que sembla una partitura. És un llibre llarguíssim, amb paràgrafs molt llargs i molt atapeïts, i que crec que s'ha de llegir tal com s'escolta una cançó, és que, però música clàssica, vull dir, que no acabes de copsar tot el que estàs sentint, però que en conjunt et porta a un estat de felicitat lectora que ho asseguro, vaja, poso la mà al foc, que us agradarà moltíssim.
Que bonic, això que dius, perquè és veritat que a vegades tenim la sensació que ho hem d'entendre tot, cada paraula, i al final, no sé, també són molt importants les sensacions que et transmet un llibre, encara que no entenguis la paraula exacta que t'estan posant.
Absolutament, absolutament. I hem de recuperar aquesta manera de llegir, perquè de fet és la manera original de llegir, és la manera primigènia, i les obres mestres de la literatura universal no són precisament llibres fàcils, en el sentit que s'entén tot, sinó que són llibres que et porten a llocs estranys, et provoquen sensacions estranyes, frases que no havies imaginat que podien existir, i tot això és aquesta manera de llegir que Els angles morts d'en Borja Bagunyà recupera o fa recuperar. Ha escrit aquest llibrot durant 10 anys, em sembla, i a més no, és que no hi ha cap concessió a la comprensió, i a mi això, què vol que us digui, a mi m'ha agradat molt.
Que bé, quins temes diries que, així com els típics temes generals universals, quins temes tracten aquest llibre?
Aquest llibre tracta un dels temes de la principals de la literatura, diguem-ne, postmoderna, que és la soledat de l'individu davant d'un món molt burocratitzat, davant d'un món molt sistèmic, molt ordenat, i no només molt ordenat i molt burocratitzat, sinó que a més és incomprensible. És un món, que és el que vivim nosaltres, on hi ha lleis, hi ha la fiscalitat, hi ha la declaració de la renda, hi ha les multes, hi ha les normes, però ningú impugna tot aquest sistema de lleis i normes, perquè tenim la sensació que sempre ha estat així, no? I com que sempre ha estat així, doncs mira, i aquí tens la figura aquesta de l'individu, que d'alguna manera Kafka és potser l'escriptor que l'ha tractat més, però també Herman Melville, de l'individu davant d'un sistema absurd de normes incomprensibles que l'únic que et demana és que les obeeixis. Jo crec que aquest llibre va d'això, bàsicament. Evidentment, després hi ha trames, passen coses, hi ha conflictes familiars, hi ha de tot en aquest llibre. Però
clar,
crec
que
Digues, perdó.
Deia que d'alguna manera és això que a vegades passa, que ens queixem molt d'una injustícia o alguna cosa i s'acaba la conversa dient, bueno, és la vida, no? O així és com funciona, punt, no? I és una paret i d'aquí i ja està, és la raó, és l'argument i fora, no? Una mica això.
Sí, és totalment això, i a més crec que ens passa a tots i a totes cada dia, que en algun moment o altre, sigui perquè has de fer la declaració de la renda o perquè has d'anar a pagar un impost o el que sigui, que dius, caram, jo estic fent això, però si t'atures a pensar, ho estàs fent perquè sí. No rumies, no? I en Borja Bagunyà retrata aquesta soledat i aquesta petita rebel·lió interna de l'individu que el que vol és entendre. Però, esclar, acaba l'individu, el protagonista, acaba fet un sac de nervis, acaba fatal, pobre.
Clar, bueno, arriba un punt que dius, bueno, vaig obeir perquè si em paro a pensar en tot el que realment, no? Tota la poca llibertat que tenim, potser sí. Sí,
molt bé. Tornes boig, si et pares a analitzar per què el món és com és, no, et tornes boig.
Clar,
bàsicament.
No, davant la impossibilitat de poder-hi fer res, segurament. Moltíssimes gràcies, Adrià, per ser aquí, que vagi molt bé el teu dia de Sant Jordi des del punt de vista d'un lector, d'una persona que passeja, i gaudeix-lo molt.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Aquest Sant Jordi, viu-lo als carrers, als llibres, a les roses i a la ràdio.
A mi m'agradaria recomanar un dels llibres que m'he llegit recentment, que és El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, que és un dels clàssics del segle XX i que segurament ja haureu llegit, però a mi em va encantar. És una novel·la breu i amb un estil senzill, que alhora és molt expressiu i amb una crítica mordaç contra la corrupció, la censura i les injustícies. Tracta sobre un coronel ancià que es debat entre la supervivència del seu record o la de la seva pròpia i la de la seva dona. Aquests viuen una pobresa extrema i ell espera rebre una carta amb el pagament de la pensió, però sembla que no arribi mai. Aquests tenen un gall de lluita que pertanyia al fill difunt, pel qual els hi poden pagar bon preu, però aquest xoca amb l'honor i l'esperança del coronel. I per acomiadar-me, m'agradaria recomanar-vos uns dels llibres que em compraré aquest Sant Jordi, que és Sangre Transparente, que és un poemari per cors trencats que ha tret Mia Sanllehy, on desestructura el concepte d'amor amb uns versos intimistes i completament increïbles. When she opens up the door, everyone's complaining, things are heavy, but our Peggy doesn't say a word. Her next door neighbor's always talking about the war. He says you should have seen that girl when she was 24. And now I know what everybody's bringing. Everybody's bringing flowers. So is Peggy, but she keeps them to herself. She makes a cup of tea, then sits on the settee. God bless her memory, it isn't what it was. Still she says, a mixed philosophy's the best I have to give. Never to forget and try your hardest to forgive. You know I know what everybody's bringing. Everybody's bringing, bringing flowers. Bringing flowers for Peggy. Her youngest grandson even bought her a balloon. She draws the curtains back and turns off the telly, and we shout hooray for Peggy. These flowers are for you. She puts her family first, that's how they all survived. Now she's holding up the traffic on her son.
Seguim aquí recomanant llibres en aquest programa especial de Sant Jordi de Ràdio Capital. Queden 2 minuts per les 17:40 de la tarda. Volia dir l'hora en català, però m'he quedat una mica. I tenim ara mateix al telèfon en Gerard Charles de la revista Baix Empordà. Bona tarda, Gerard, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Bona diada. Com la viuràs tu? Com viuràs el dia?
Bé, bueno, és una diada així una mica diferent, no? Perquè acostumat sempre a estar a la parada aquí a Palafrugell, que començàvem de bon matí ja, però de bon matí vol dir a les 8 del matí, començant a portar caixes i llibres i per a la taula i posar la senyera i tot. No sé, era una cosa que havíem fet durant molts anys i, ostres, de veritat que la trobem a faltar. perquè, bueno, no sé, era una diada molt entranyable per fer relacions, per parlar de llibres, per parlar de... bueno, no sé, per parlar inclús de la vida, i inclús de la vida, no?, de com anar l'any. Gent, hi havia gent que només els veiem el dia de Sant Jordi.
Clar.
I realment era entranyable parlar amb aquella gent que dius, els veus un cop l'any, els coneixes de poc, però era sensacional. I tot això ho han perdut.
Clar, clar.
Espero, no sé, l'any que ve, poder-ho recuperar un altre cop.
Sí, esperem que sí, que ja sigui del tot normal, perquè aquest any encara hi ha una mica aquests tics, diguem-ne, del Covid. És veritat que Sant Jordi és com que és una data assenyalada, igual que el Nadal, per exemple, és com cada... És, aquests dies sempre mires enrere, no?, o sempre es fa el mateix, i llavors són uns dies també molt nostàlgics.
Sí, 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 és veritat que sí. Però bé, bueno, ens toca viure això ara, i també, malauradament, ostres, jo veig que cada vegada la gent o llegeix més per internet i llegeix menys en paper. I això a mi m'entristeix, perquè no fa masses dies me van fer una entrevista de que entrevistaven a mitjans de comunicació escrits de tot Catalunya, no? I de la província de Girona van triar la revista del Baix Empordà. Mm. I aquella noia que em va fer l'entrevista, ella era, clar, suposo per l'edat o per... Bueno, anava de cara a el que és la informació digital, no? La informació d'internet, la informació... Els mitjans digitals. A mi no m'agrada. Jo sempre he dit, ostres, que fa un paper... Llegir el diari, tu pots llegir el diari cada dia, t'aixeques, te poses a internet, busques Mundo Deportivo, Esport, Marca, AS, El País, o La Vanguardia, el que vulguis. Però allò d'anar al bar, de demanar un cafè, agafar el diari i anar passant pàgines, això són aquells 15, 20 minuts, 30 minuts que ens agafem. Això no ho sé. Jo sóc molt, molt reticent a perdre això. I per això em sap greu moltes vegades d'aquesta evolució, potser massa de pressa, de la tecnologia. Però potser està, si estic inclús aquesta entrevista que estem fent ara, no? Vull dir que temps enrere que ha sigut impensable, però, bueno, no sé. A mi crec que els que fem paper i els que vivim el paper i els que mengem paper és una cosa que no ens neguem a deixar-la anar i a perdre-la. I per això el dia de Sant Jordi encara és molt important i bé... No sé, jo reivindico Sant Jordi, però Sant Jordi el reivindico cada dia de l'any.
Clar, això és bo. Sí, ja al final les festes que ens agraden, que ens fan feliços i al final que perpetuen això que tu dius, no? Doncs els llibres en paper, per exemple, que és veritat que ara hi ha aquesta tendència a vegades, no sé amb dades, però que sí que és veritat que cada vegada potser sí que es compren més e-books. Però bé, bueno, amb persones com tu, per exemple, que intenteu doncs, això mantenir, i ho feu cada dia, de fet, amb els llibres en paper i totes aquestes tradicions, doncs almenys hi ha una mica d'esperança. Gerard, ens recomanes algun llibre i que sigui de paper?
Sí, evidentment. Us puc recomanar dos?
I tant, i tres.
I tant, bueno, no, tampoc vull agafar massa temps, perquè suposo que hi ha més gent que...
No, no, dos perfecte, dos perfecte.
Els seus llibres per recomanar. No, a veure, nosaltres, just abans de la pandèmia, vam editar un llibre del palafrugellenc Lluís Molines, que en té escrits un munt de llibres, que es diu Tot recordant, vivències, crítica, morbo, humor i unes gotes de tendresa. En aquell llibre, en Lluís Molines doncs, comparteix tot un seguit de records, no? En el que, en molts passatges del llibre, el lector se sentirà identificat, que són de l'època en què era famosa aquella frase de que, com diu ell, diu, en Espanya follar no es pecado, és un milagro. O sigui, estem parlant de molts anys, no? Diu, en els diferents capítols del llibre, en Lluís Molines doncs, ens aboca doncs, a Maria Matilde Almendros, als tres benjamins Codorniu, a mossèn Pituquer, contínuament doncs, ens parla doncs, de l'admirat Josep Maria de Sagarra, del seu teatre, de la seva poesia, d'en Roy Hudson, d'en Kirk Douglas, de l'Antonio Molina, de la seva trobada amb el malguanyat escriptor pues, Manuel Vázquez Montalbán, d'en Florenci Gorgoll. El noi de Florenci Gorgoll va ser un noi de Palafrugell que va anar a Hollywood i quan va tornar pues, no en volia ni parlar. De la Maria Mercader, la gran actriu catalana que es va casar amb el director de cinema italià Vittorio De Sica. Fa una passejada pels decadents, però encara útils estudis de Cinecittà, de Roma. Doncs jo què sé, d'una emotiva actuació a París i també a Toulouse, de la sensual i seductora cantant francesa Julie Greco, de la seva mania de recollir i col·leccionar pedres i del problema que va tenir doncs, a l'aeroport de Tel Aviv. Això a l'aeroport de Tel Aviv ella va tenir, ell se'n va endur una pedra d'allà que van parar en l'aeroport i es va fer passar per capellà, perquè va dir que era una pedra sagrada per la seva iglesia. Vull dir, o sigui, en Lluís Molines, mm-hmm. o sempre home de teatre, sempre home, pues, un home carismàtic, i més dintre la vila de Palafrugell, no? Que sí. Bueno, sempre es va inventar aquestes coses i tot això ho ha plasmat pues, en un llibre, no? També parla pues, sobretot de teatre, de cinema, i, bueno, que són les seves dues passions, no? Molines té aquesta capacitat de sorprendre's contínuament en les seves històries.
De fet,
és un llibre...
que anava a dir que, de fet, en el programa de l'any passat, també de Sant Jordi, aquí a Ràdio Capital, el vam entrevistar, que podeu recuperar l'entrevista, que va ser molt interessant, realment, sí que la recordo. Es diu el llibre, pots recordar el títol, Tot recordant vivències...
Sí, Tot recordant vivències, crítica, morbo, humor i unes gotes de tendresa. És un llibre que és genial. El podeu trobar a qualsevol llibreria d'aquí del Baix Empordà i si no, que el demanin i la gent i ens l'encarreguen i nosaltres el portem cap de dos dies. Vull dir això.
Molt bé.
Seria per una banda. No?
Tenies un aquest segon llibre, anava a dir, sí.
Aquest és el llibre que vam treure l'any passat, esclar, però a causa de la pandèmia i tot això, però és un llibre que ens ha quedat bastant, diguem, arraconat, no? Perquè, bueno, no hi va haver masses d'allò. No hi ha hagut massa alegria a nivell de llibres, no? Bé, sí. Després, sí, us vull recomanar un petit llibre. És un llibre curt, però alhora un llibre molt intens.
Sí.
És un llibre que ha sortit, s'ha editat ara, que es diu Sentiments en tinta xinesa. La seva autora, Esther Reig del Campo, és una noia de Pals, sí. Concretament de Carmanys, i ella s'ha autoritat aquest llibre. És un llibre que ha escrit amb el cor i l'ànima.
Sí.
És un llibre amb barreja poemes i proses poètiques que ha madurat i ha guardat durant anys i que ara ha posat a l'abast de tothom. No? A veure, Sentiments en tinta xinesa, doncs parla... Doncs, parla de la vida, parla de l'esperança, però també del dolor, de la tragèdia, de la tristor. Està redactat amb un llenguatge clarer, molt ben escrit, i emprant a voltes doncs, paraules del passat que llueixen perfectament en el present. No? L'autora ens explica lo dur i difícil que ha estat aquest any passat per ella, que l'ha portat a recluir-se en el seu univers, i finalment ha florit aquest treball. És un petit recull que segons diu ella, doncs, neix sense ambicions comercials, però que ha fet el que ha sentit, també com ha sabut, o a més, doncs, descriure-ho, doncs, també inclús ha fet les fotografies, i ha fet el disseny, i ho ha fet tot, no?
Gerard, perdó.
Digue'm.
Que anava a dir que justament aquest matí hem tingut avui al supermatí a l'Esther Reig, que ens ha explicat bastant sobre aquest llibre. A veure si els meus companys rescaten un tall de veu d'aquesta entrevista, perquè sí que explicava això, que és un llibre autoeditat. A veure si l'escoltem.
En tot cas, el vaig fer, de fet, el vaig fer fa ja un parell de mesos per una colla d'amics, per 21 persones, i els vaig fer un regal. Va ser això, no? I va ser una manera meva, personal, de fer-ho com el que fa, jo què sé, un jersei de ganxet i el regala, no? Sí. Doncs jo vaig fer aquest petit llibre, no? I llavors, doncs, aquestes 21 persones me van enredar. I van començar amb això, valdria la pena que fessis un format que pogués arribar més gent, i bueno, doncs aquí estem, no? Parlar...
Doncs ara la sentíem. Doncs Gerard, moltíssimes gràcies per aquesta recomanació. Ja em compraré aquest llibre perquè sí que vull escoltar l'entrevista, també m'ha cridat molt l'atenció. Moltes gràcies.
Sí, de veritat que val la pena, que val la pena comprar aquest llibre. Vull dir, jo me l'he llegit i és brutal. Vull dir, és fet, et notes, si, a vegades hi ha llibres que transmeten allò amb la sensibilitat que són fets i amb el carinyo que són fets i amb els sentiments que hi han posat a l'hora de fer-la. I aquest n'és un, de veritat.
I tant. I a vegades sí, és una cosa que no tenia pretensions d'entrada de ser publicat, segur que encara és més íntim. Moltíssimes gràcies, Gerard, sí, i que passis molt bona diada.
Vinga, igualment. Val.
Que vagi molt bé, gràcies.
Diada de Sant Jordi als carrers, als llibres, a les roses i a Ràdio Capital.
Vinga, que en res, som a les 6. Tenim ara mateix en Jordi Gafes, que està voltant per Palamós. Jordi, què tal? Bona tarda. Jordi, em sents bé?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Com estàs? Quin ambient hi ha per aquí?
Bé, tot i que aquest any és una mica marcat com per la pandèmia, com ja tots sabem, hi ha bastant d'ambient, la veritat. El que passa és que aquí a Palamós normalment es fa el que és una fira, amb tot de parades pel carrer, però pel Procicat Sant Jordi, que va sortir fa un parell de setmanes, es va establir que només podrien posar botiga al carrer les floristeries, les papereries i les llibreries. I com que la majoria de negocis no complien aquestes condicions, llavors l'Ajuntament va preferir deixar-ho per l'any que ve. Tot i així, hem parlat amb alguns propietaris d'establiments i sí que ens han dit que s'ha vist més presència de gent pel carrer. Ara mateix el carrer està ple de gom a gom i la veritat és que sí que s'ha vist molta més gent en comparació als últims dies. Evidentment no tant en comparació amb els anys que hi ha hagut la fira, però tot i això es veu un ambient molt festiu i sembla que la gent té ganes de celebrar aquesta festivitat tan estimada per tots nosaltres. I aquí tinc en Jaume, que en Jaume m'explicava.
Jaume, explica'm una mica com has passat aquesta diada.
Doncs mira, el dematí el que he fet és anar a Calonge, que hi havia un Sant Jordi internacional, que en diuen, hi havia una sèrie de parades amb llibres d'autors de 75 nacionalitats, que són les que conviuen en aquell municipi, i la veritat és que hi havia, clar, doncs, llibres, no sé, des d'autors polonesos, bielorussos, italians, francesos, americans, de tot tipus. Hi havia un ambient que estava molt bé, també hi havia un concert a la plaça Major, i hi havia un ambient que estava, bueno, molt maco. Llavors el que he fet, bàsicament, és comprar dues roses, trencant una mica la tradició, una rosa que li he regalat a la meva dona, això segueix una mica els cànons previstos, i després una altra rosa pel meu fill, també, és a dir, per les dues persones que més m'estimo, els he portat una rosa a cadascú, i també un llibre a cadascú.
Doncs ja ho veus, Eugènia, tot i la pandèmia, i que no es pot celebrar encara la pandèmia tal i com s'hauria fet els altres anys, la gent segueix amb moltes de celebrar aquesta festivitat.
I tant. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta connexió. Queda't per aquí i d'aquí una estona ens segueixes explicant com va, vale?
Molt bé. Fins després.
Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. My own, it feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know, and I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight. Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get you far. And it's getting late, I know, and maybe we should go, but let's just stay tonight and we can try to make it worth. 'Cause if you
stay now. I won't let you go now. And we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now. 'Cause we can change the world if you stay with me tonight. You go now, and we can live the days of our lives. 'Cause if you stay now, I won't let you go now, and you can change the world if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go, I won't let you go if you stay with me tonight. I won't let you go, I won't let you go if you stay with me tonight.
Diada de Sant Jordi als carrers, als llibres, a les roses i a Ràdio Capital.
Doncs això, seguim aquí a Ràdio Capital. De seguida farem una entrevista molt interessant. Ara us explico de què i a qui. Però abans, recordar-vos que, com dèiem amb l'entrevista amb la Tria Pujol, Edicions Sidillà celebra 10 anys. És una editorial empordanesa. I així ens ho explicava a Ràdio Capital la seva fundadora, Judit Pujadó, avui al matí.
Edicions Sidillà, arribem aquest any al 10è aniversari amb un projecte ja consolidat i arribem també amb el llibre Relats, les famílies més antigues de Catalunya, un llibre que hem fet expressament per aquest 10è aniversari, que ha tingut molt bona acollida. Ara estem fent ja la segona edició. Busqueu-lo, si no el trobeu a la vostra llibreria, volteu una mica, que segur que encara en trobareu. I arribem també amb Maria la Tramentinaire, que és un àlbum il·lustrat per mainada de 8 a 14 anys, més o menys. Un àlbum que ha fet la Dolors Salvador i la Marta Gustems, que ens permet conèixer la feina de les tramentinaires, conèixer les herbes remeieres, aprendre a fer alguns dels remeis que les tramentinaires portaven arreu de Catalunya i que us recomanem també molt. Edicions Sidillà, mirem de fer com els arbres, tenir unes arrels ben fondes per poder fer arribar les branques més amunt. Moltes gràcies.
Doncs ara escoltàvem a la Judit Pujadó, que és la fundadora d'Edicions Sidillà, que celebra 10 anys. Tot seguit, connectem amb l'estudi de Ràdio Capital a Palafrugell. Per cert, això no us ho he dit, però sí, passeu per el centre comercial i passeu per allà, ens veureu allà en actiu i ens podeu passar a saludar. Allà hi tenim a la Mar, preparada per fer l'entrevista a l'Anna Aguiló, que és la directora de la Fundació Josep Pla, que aquest any commemoren els 40 anys de la mort de l'escriptor. Mar, tot teu. Bona tarda.
Bona tarda, Eugènia. Doncs sí, com bé has dit, aprofitant que just avui fa 40 anys que va morir el gran escriptor i periodista Josep Pla, ens acompanya en aquest especial de Sant Jordi l'Anna Aguiló, que és directora de la Fundació Josep Pla. Bona tarda, Anna, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
I bona diada de Sant Jordi, també.
Igualment, moltes gràcies.
Anna, aprofitant que avui es commemoren els 40 anys de la mort de Josep Pla, com resumiries la figura d'aquest escriptor?
Doncs és molt difícil.
És difícil, complicat, però pregunta complicada.
Resumir, diguem que és impossible. Bé, parlaria d'un escriptor molt important de la literatura catalana del segle XX, que destaca i ha destacat sobretot per la seva vessant de literatura memorialística, i que la seva feina es basa en el seu ofici, la professió de periodista, i que al llarg de la seva vida, doncs, és un escriptor que ha dedicat tota la seva energia a escriure. I per tant, a partir de l'observació de la realitat, de la gent, del paisatge, de les situacions socials, polítiques i econòmiques del món occidental, doncs ha anat bastint una obra de retrat, d'observació, com deia, de tot aquest món i d'aquesta situació, que és, com ell diu, el món que li ha tocat viure i el que ha volgut explicar i plasmar en la seva obra. A part d'això, doncs, evidentment, hi ha moltes capes de lectura en els seus llibres, si parlem dels dietaris, si parlem de les narracions, dels contes, de la galeria de retrats que signifiquen els homenots. Podríem dir que hi ha un fil conductor molt potent al llarg de l'obra de Pla, que seria aquesta voluntat de rescatar de l'oblit tot el que la dictadura, la guerra civil, la dictadura franquista, doncs vol anorrear, aniquilar, fer desaparèixer a partir de la postguerra, no? I llavors salvaguardar la llengua, recuperar-la, utilitzar-la, donar-li una posició de llengua de cultura, i a darrere de tot això, doncs, el rescat del que és la cultura del país, i tant en totes les seves formes, no? Des de l'escrita, a la gastronòmica, a l'autoestima i el valor pel paisatge, etc. Ja veus que resumir...
No, és difícil, però ho has fet molt bé, Anna. Però sí. Parlaves, no, de recuperar, bueno, i de mantenir aquesta cultura aquí del país, però quina importància té, sobretot per Palafrugell, el llegat de l'obra de Josep Pla?
Bé, Palafrugell és el lloc on va néixer, el lloc on va viure molt de temps, però no sempre, i... per tant, la referència primera de la realitat que de molt jove es proposa descriure.